Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 27 d'abril. Òbviament és el dia de la Verge de Montserrat. Felicitat a totes. Avui farem un repàs de l'actualitat del dia, però rep abans les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díaz als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, Jordi Tuñón a les xarxes socials i avui el Cito Ramírez a les vies de so. I avui començarem parlant en el programa del Dia Internacional de Sensibilització envers el soroll, que es celebra l'últim dimecres d'abril de cada any per tal de conscienciar sobre la necessitat de promoure la preservació del medi ambient, l'acústic a nivell internacional i també la bona salut auditiva de les persones i sensibilitzar sobre les molèsties i efectes perjudicials que genera el soroll a la nostra salut. Avui en parlarem de tot plegat amb la presidenta de Juristes contra el Soroll, Yomara García. I també ens farem ressò del que fan a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, les oficines de l'OMIC, que reben més reclamacions que l'any anterior. Es detecten augment de preus de l'energia. Aquestes són les situacions més demandades. Avui la Montserrat Ballarín, regidora de Consum de l'Ajuntament de Barcelona, ens ho explica. I també parlarem del mòbil. Què em pot passar si endollo el telèfon mòbil en un punt de càrrega USB públic? Doncs la directora del Màster de Ciberseguretat i Privacitat de la UOC, l'Helena Rifà, ens ho explica. I abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem sempre és connectar, millor dit, amb l'Agència Estatal de Meteorologia. El temps va canviant, és cosa que té la primavera, i el Moisés Camunya té tota la informació des d'aquesta Agència Estatal de Meteorologia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem a Catalunya intervals ennuvolats al cel, sense descartar durant la primera meitat del dia algunes precipitacions a Tarragona i al sud de Lleida. A la tarda s'esperen probables xàfecs al Pirineu de Lleida i a zones altes comptarem amb probable calitja. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa, amb uns valors mínims de 9 graus a Lleida, de 10 a Girona, de 12 a Tarragona i de 13 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes baixaran lleugerament al nord-est i pujaran a la resta amb unes màximes de 25 graus a Lleida, de 22 a Girona, de 21 a Barcelona i de 20 a Tarragona. Per últim, el vent serà de l'est i del nord-est, fluix en general amb alguns intervals moderats. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara a les carreteres, com estan ara mateix. L'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, bàsicament en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. És el cas de la C58, lenta, amb aturades durant 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, això a la C58, aquesta autopista del Vallès. La C33 va un pèl millor, són retencions de quilòmetre a quilòmetre i mig, també el darrer tram i d'entrada a Barcelona. P30 carregada, com és habitual, entre Cerdanyola i Barberà, en tots dos sentits de la marxa. I també va un pèl carregada a la C17, un parell de quilòmetres a Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit pic. De l'extrem sud destaca l'autopista E23, en retenció en sortint de Barcelona, de 4 quilòmetres, entre Molins de Rei i el Papiol, i també d'entrada, un parell de quilòmetres entre Esplugues i la Diagonal, això, la B23. Acabem amb la C60, per exemple, on també hi ha retencions d'un parell de quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. 7 de la tarda i 4 minuts. Moment de l'actualitat d'aquest 27 d'abril amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant de l'independentisme, que intenta treure-li tot el profit possible al cas de presumpte espionatge polítics catalans.
Sí, estan esprement l'habitual discurs victimista i reclamant dimissions. Davant d'aquesta estratègia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, és contundent. Li recorda als qui es presenten com a víctimes que no fa gaire van intentar trencar la legalitat.
¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones
Silencio,
con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania? Usted esto no ha dicho nada.
Paraules que el president Pere Aragonès qualifica de molt greus. Demana que Robles assumeixi responsabilitats, que dimiteixi o la cessin perquè està incapacitada políticament.
El ministre de Defensa hauria d'assumir responsabilitats. Ho ha de fer perquè el CNI estava sota la seva responsabilitat. Si no ho sabia, per incompetent. I si ho sabia, per actuar vulnerant els principis democràtics més bàsics. I les declaracions d'avui són extremadament greus.
I el PSC, davant de tot això, es posa de perfil i s'ha ofert a Aragonès per esclarir tot el que ha passat. De fet, els socialistes han votat juntament amb independentistes i comuns a favor que el Parlament denunciï als tribunals aquest cas de presumpte espionatge.
I l'Ajuntament i la Policia Local de Mataró estan investigant els greus aldarulls d'aquesta passada nit al barri de Rocafonda.
L'actuació d'una patrulla que va multar un home que havia aparcat malament el seu cotxe va derivar en una autèntica rebel·lió contra els agents que van haver de fugir per evitar mals majors. La policia local assegura que aquesta violència no és casual i que el cotxe mal aparcat ha estat només una excusa. Els veïns en reclamen més policia al carrer. El Manolo té un bar al barri de Rocafonda.
Pues cómo se va a ver. Son delincuentes, ¿no? No hace falta vigilancia y por las noches y es que no se ve ni policía y la policía no. O sea, tiene que haber una seguridad para los negocios, para los vecinos, para todo. O sea, la gente no tiene miedo porque no le hacen nada.
El CESIF atribueix l'atac d'aquesta passada nit a una actuació policial del passat 2 d'abril que es va fer viral a internet. Algú va gravar aquesta actuació i va difondre només 20 segons amb la clara intenció, diu el CESIF, de manipular i escalfar l'ambient.
I el PP a l'Ajuntament de Barcelona demana al govern d'Ada Colau que suspengui el conveni amb els ocupes del casal Tres Lliris de Gràcia.
Ocupen l'antiga comissaria de la Policia Nacional del carrer Nil Fabra. Es va acabar el conveni, però l'Ajuntament els hi ha renovat durant 4 anys més. Josep Bou, líder del PP a Barcelona, acusa a Colau de fomentar l'ocupació i, per si això fos poc, l'Ajuntament també farà les obres necessàries al local per reduir les molèsties acústiques als veïns.
Más a más, haciendo reformas con nuestros impuestos para mantener esta situación legal. No es posible que el Ayuntamiento actúe de esta manera, o no actúe, sencillamente por omisión y que sea pasiva. Ha que actuar en defensa de la libertad y la propiedad de los barceloneses.
Segons el Partit Popular, durant la pandèmia, els ocupes han acumulat 20.000 euros en multes per sorolls i festes il·legals.
I una de les bones notícies del dia, Iolanda, podria ser aquesta de que les agències de viatges estan constatant que aquesta Setmana Santa ha marcat l'inici de la recuperació.
Doncs sí, el 22% dels negocis ha recuperat ja el 100% de la facturació i el 35% té previst ampliar la seva plantilla. Amb l'estiu a la volta de la cantonada, les perspectives són molt bones. Només hi ha dues amenaces en l'horitzó, la guerra a Ucraïna i la inflació, però competeixen amb les ganes de viatjar després de 2 anys de pandèmia. Jordi Martí és el president de la patronal del sector ACB.
Dos corrientes que esperemos que venza una sobre la otra, que son las ganas de viajar y de salir al extranjero, que llevamos 2 años con viajes pendientes y todo el mundo tiene ganas de normalizar sus vacaciones. Y por otro lado está pues temas ya más coyunturales como es la inflación y la guerra. Esperemos que las primeras primen sobre las segundas.
Tot i que les perspectives per l'estiu són bones, de moment el ritme de reserves és lent, però el sector confia en que es reactivarà a mesura que s'acostin les dates. Les xifres, en qualsevol cas, encara estaran per sota de les del 2019.
I l'altra cara de la moneda està en aquesta notícia. La justícia no aturarà les obres que estan fent a la Via Laietana de Barcelona.
Exacte, el jutge no ha acceptat les mesures cautelars que demanaven Foment del Treball i Barcelona Oberta. Aquestes entitats creuen que la decisió pot tenir conseqüències si una futura sentència anul·la aquesta reforma, podria suposar un gran cost econòmic per l'Ajuntament i, a més, la remodelació podria ser ja irreversible.
Per més informació, a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra, Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
7 de la tarda i quasi bé 9 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I ara anem amb el company d'esports, Albert Díez. Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Gràcies per estar amb nosaltres i per compartir la informació esportiva, perquè comencem avui preguntant per Dembélé, no? Si hi ha una novetat en la possible continuïtat a Can Barça.
Sí, Ousmane Dembélé, el jugador francès, que si se'n va, que si es queda, que si té, que això és innegociable, el suport i el recolzament de Xavi Hernández, doncs hem confirmat la presència d'un dels seus agents a Barcelona i hem de preguntar a un dels redactors en aquest cas que segueix l'actualitat del Futbol Club Barcelona, si hi ha novetats i en quina direcció. Elena Condis, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs el que sabem és el que ha avançat el diari Esport, la presència de Moussa Sokho, l'agent de Dembélé, a Barcelona. Si fa 3 setmanes era Mateu Alemany qui viatjava a Marrakeix, on resideix, per obrir negociacions de nou per tornar contactar amb l'entorn de Dembélé i negociar des de zero una renovació. Avui és el seu agent que ha fet el pas i ha arribat a Barcelona. Pel que sabem i pel que hem vingut explicant, Dembélé vol seguir al Barça, vol quedar-se, per això li va dir al seu agent, a Mostropó, que rebés a Mateu Alemany i que es tornés a reunir ara, i Mateu Alemany també ha rebut el mateix missatge per part de Xavi, que intentin arribar a un acord perquè al tècnic li agradaria que Dembélé es quedés. Li queden 2 mesos de contracte, pel que sabem les postures econòmiques segueixen allunyades, però cap dels escenaris es descarta, i des del Barça, des de l'entorn de Dembélé, el que ens deien és que s'emplacen a seguir negociant sense tancar-se les portes. Per tant, veurem què acaba passant, com acaben evolucionant aquestes negociacions, però avui Jordi Cruyff ja ens deia des de Constantí, des de Tarragona, des de la inauguració del Cruyff Court, que esperava que la renovació, la carpeta que tenien oberta al Barça amb Gavi i Dembélé, també acabessin sent un èxit, com la d'Araujo, que recordem, ahir es va anunciar que cada va tancar la seva renovació.
Molt bé, així està la situació. Gràcies, Helena. Precisament lligant temes,
sí,
sentim la veu del director de l'àrea internacional del Futbol Club Barcelona, de Jordi Cruyff, parlant de la situació actual del Barça, sense opcions a la Lliga, eliminat d'Europa, amb aquests mals resultats que estan quedant l'últim, la derrota davant el Rayo Vallecano.
Confianza y paciencia van unidos y una cosa no quita la otra, ¿no? Hemos tenido una racha tremendo, la verdad, el equipo, y a veces tenemos que recordarnos no solo dónde estábamos hace un mes, sino dónde estábamos a lo mejor en diciembre, ¿no? Que tenemos una situación complicada, que íbamos, no sé si séptimo, octavo, no sé, noveno, y de repente unos meses más tarde nos hemos ilusionado con la posibilidad de intentar pelear por un título de liga. O sea, yo creo que ha habido un avance importante y también nos tenemos que quedar con eso, no solo con los últimos 2 setmanes o les últimes decepcions.
Paraula de club, paraula de Jordi Cruyff. Recordem, Montserrat, que la propera estació pel Futbol Club Barcelona, ara només té un partit per setmana, diumenge vinent a l'estadi al Camp Nou, abonat a les 9 de la nit, Barça-Mallorca, on la gran novetat pot ser que reaparegui, deixant enrere la lesió, Ansu Fati, que és una molt bona notícia, si es confirma.
Doncs tocarem fusta. I del Barça a l'Espanyol, per on para aquesta actualitat de l'Espanyol?
Setmana important per l'Espanyol, per què? Doncs perquè juga al Bernabéu davant el Real Madrid, equip el que va guanyar Cornellà-Prat a la primera volta de la Lliga, un Real Madrid que arribarà després de la derrota davant el Manchester City de Pep Guardiola per 4-3 a l'anada de la primera semifinal de la Lliga de Campions. Avui es juga la segona, per cert, Liverpool-Villarreal. I si l'Espanyol no guanya, el Real Madrid serà matemàticament campió de Lliga. Avui, en aquest equador de la setmana, sentim la veu de l'Espanyol del vestidor del conjunt blanquiblau, Aleix Vidal.
Primer, l'objectiu és ja aconseguir d'una vegada per totes tancar un dels primers objectius, que és la salvació. I després ja pues, mirarem cap a dalt el que dongui el marge de punts que hi ha en joc. No? Està clar que encara no està matemàticament i tenim que anar al Bernabéu amb la idea i la mentalitat de treure els 3 punts i, si no, pues, intentar sumar per tancar el més aviat possible la salvació.
Recordem, tram final de temporada, últimes 5 jornades de Lliga. Diumenge, per estrenar el nou mes, el mes de maig, Barça-Mallorca, un dia abans, al Bernabéu, aquest Real Madrid-Espanyol.
I avui 2 cites aquesta tarda-nit, no? Les dues ens porten a parlar, Albert, de bàsquet.
Sí, la primera de competició europea de l'Eurolliga, perquè saps que s'està disputant el play-off de quarts de final prèvia a la final a 4, és una eliminatòria al millor de 5 partits, i el Barça ha perdut el factor pista davant el Bayern de Múnich, eliminatòria Bayern-Barça, empatada a una victòria. Avui es juga el tercer a l'Audi Dome de Múnich, a partir de 8:45 del vespre. Només li val la victòria al Barça, perquè de perdre avui hauria de guanyar divendres per forçar el 5è partit, que seria la setmana vinent al Palau. A les hores prèvies, sentim el vestidor del Barça, Nicola Provítola.
Un partido que va a ser muy duro, creo que vamos a tener que poner mucho el cuerpo, va a haber muchos contactos, con muchas ganas de ganar, ¿no? Y con mucho hambre. Hay que estar alertas, hay que estar concentrados, hay que saber y seguir el plan de juego. Creo que tenemos que pensar mucho en cada detalle del partido. Y creo que el estar preocupados nos va a hacer estar así, entrar a la cancha desde el primer minuto pensando, ¿no?, en qué es lo que hay que hacer para ganar.
És la veu del vestidor del Barça, que només té, no hi ha entrebancs d'última hora, la baixa per lesió de Corey Higgins. Et deia abans que es juga al Liverpool-Villarreal la segona semifinal, primer assalt, partit d'anada de la Lliga de Campions masculina. Tenim el partit del Barça a Múnich, o sigui que us convidem a que gaudiu d'aquestes dues ofertes que us fem esportivament a partir de 9:15 del vespre, que us ho expliquem tot, la ràdio en colors, el tiempo de juego aquí a la COPE.
Mira que m'agrada aquest xoroll del parquet i les sabatilles dels jugadors,
sí,
eh?
Sí, ho assimilem molt. Sí, i fixa't molt. Que deies que hi ha dues cites al món de la cistella, l'Eurolliga és la primera, i la segona també fa referència a un equip català, perquè avui s'avança un partit de la jornada 32 de la Lliga Endesa, el Congost, també a partir de 9:15, Baxi Manresa, Cossur, Real Betis. Un Baxi Manresa que avança el partit perquè recordem que la setmana vinent té la final a 4 de la Champions, la tercera competició europea en importància a Bilbao. I un Baxi Manresa que ja ha assegurat la presència matemàticament al play-off de la Lliga Endesa i que arriba a moltes baixes, bàsicament a la direcció d'equip. Dani García, Dani Pérez i Silvén Francisco, que estan lesionats. A veure què n'opina de tot això, amb aquests ingredients, amb aquestes circumstàncies, el vestidor del conjunt del Bages, i en Cuba Sima.
Estem en una situació complicada perquè ja portem molta càrrega, estem arribant a final de temporada, estem a moltes baixes, però a cada partit sortim amb la mateixa intenció de guanyar, sortirem amb la mateixa intensitat. Ja et dic que per nosaltres no hi ha excuses, els jugadors que estem disponibles intentarem fer-ho el millor possible i intentar arribar el millor possible per la Final Four de la setmana que ve, però aquests partits intentarem sortir a guanyar-los igualment.
Baxi Manresa, Cossur, Real Betis, 9:15 del vespre.
I les enquestes del dia, Albert?
Vinga, a través del Twitter, @esportscope, preguntem en clau Barça, i dic Barça i ho faig amb aquest to perquè preguntem qui creieu que passarà, el Real Madrid o el Manchester City, 4-3 pel conjunt anglès del primer partit. Està tot molt igualat, però ara mateix l'enquesta es decanta pel City de Guardiola amb el 55% dels vots. I preguntem en clau Perica si serà capaç l'Espanyol d'aprofitar aquest desgast del Real Madrid en tenir partit europeu. Sí o no, amb la visita de l'Espanyol al Bernabéu, aquí l'enquesta es decanta de forma contundent pel no amb el 79% dels vots.
Més informació a Cope.es i també a les xarxes socials d'Esports Cope i després a la nit amb Juanma Castaño. Senyor Albert Díez, gràcies. Fins demà.
Senyora Rodríguez Montserrat, un petó ben fort. Adéu, fins demà.
Rebut, gràcies. I no marxeu perquè d'aquí a un moment en parlem del Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll i parlarem amb la presidenta de Juristes contra el Soroll, que és la Yomara García.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lujodux.com. ¿Necesitas reformar tu piso, casa o apartamento?
Marcamos la diferencia.
Lujodux es tu mejor elección, pues lo diseñaremos según tus preferencias y ajustado a tu presupuesto. Nos caracterizamos por ofrecer unos acabados sencillamente perfectos. Lujodux, 93-448-1768. Calle Sants 316.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
Para comprar un coche siempre.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
COPE Catalunya i Andorra.
Que mi canción te toca, que tiembla.
Los ruidos fuertes son una amenaza para la salud y las consecuencias de la contaminación acústica pasan una elevada factura en forma de enfermedades y de fallecimientos. Según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el ruido excesivo causa 12.000 muertes prematuras cada año en Europa. Y es que, con motivo del Día Internacional de la Concienciación contra el Ruido, que se celebra hoy miércoles, los expertos alertan sobre los riesgos de la exposición a altos niveles de ruido ambiental. De hecho, en España, la contaminación acústica provoca más de 1.000 muertes prematuras al año y 4.000 hospitalizaciones. Hablamos con la presidenta de Juristas contra el Ruido, que es Yomara García. Señora García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empecemos conociendo un poco qué sois, qué hacéis desde Juristas contra el Ruido.
Pues somos una asociación que se creó hace ya más de 20 años, constituida por profesionales del derecho especializados en la temática ambiental acústica, que trata pues defender pues todos aquellos derechos fundamentales de las personas afectadas por el ruido y la contaminación, promover la concienciación sobre este tema y, en definitiva, luchar por tener un medio ambiente urbano saludable.
En estos 20 años de experiencia, ¿habéis notado un aumento de los niveles de ruido?
Sí, realmente ruido ha existido siempre. En estos 20 años nosotros hemos llevado a cabo numerosos procedimientos judiciales y, de hecho, en nuestra asociación contamos con dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concedidas en Valencia por Andrés Morey. Pero sí que es verdad que cada vez existen más fuentes de ruido. Por ejemplo, actualmente hay una proliferación de ruido de terrazas y veladores, y cada vez hay muchísimas más quejas porque las personas también son conscientes cada vez más de que pueden reclamar y que están realmente en su derecho legítimo.
¿Qué se considera ruido? ¿A partir de cuántos decibelios?
Ruido es, digamos, un sonido molesto, no deseado en el momento en el que estamos. Por ejemplo, si estamos estudiando, imaginemos una oposición y nos ponen música, pues sería un ruido. Es algo realmente que nos perturba según la situación en la que estemos, ¿no? No es lo mismo cuando estamos divirtiéndonos y no nos molesta a lo mejor la música que cuando no nos estamos divirtiendo. Realmente hay límites de día, de noche, tanto en el interior de los domicilios como en el exterior. Entonces, en un dormitorio no se pueden superar más de 25-30 decibelios, según la normativa estatal, son unos 30, pero luego las ordenanzas pueden ser más restrictivas y hay ordenanzas en las que en los dormitorios no se pueden superar los 25 decibelios.
Uh-huh. Antes hablábamos de la cantidad de personas que mueren o que padecen problemas debido a esta exposición al ruido procedente de diversos lugares, de ocio, de calle, etcétera. ¿Cómo actuar contra el ruido?
Realmente lo que hay que hacer es, primero que nada, en requerir al contaminador de una manera firme pero educada, instándole a que cese la molestia, dando medidas correctoras, explicándole la situación que estamos padeciendo, relatando un poco los hechos, los horarios, y si de forma extrajudicial no el contaminador no hace caso, entonces deberíamos presentar denuncias en nuestros ayuntamientos, ante la policía, ante el defensor del pueblo, ante las comunidades autónomas también, y en cualquier caso acudir siempre a profesionales especializados, tanto jurídicos como técnicos.
Que a ver los hilos, ¿no? Porque muchas veces, Yomara, no sabemos a dónde acudir.
Exacto, y es importante porque el tema del ruido y la contaminación acústica es una cuestión muy técnica. Entonces, además, por ejemplo, en el caso de los letrados y letradas de nuestra asociación, en cada ciudad existe tanto normativa a nivel local en cada municipio como normativa autonómica, con independencia de que la ley estatal ya es una legislación básica de aplicación en todo el territorio, ¿no? Pero es interesante que cada abogado trabaje en su zona y, por lo tanto, pueda atender el asunto con mayor conocimiento de la normativa local.
Uh-huh. En los casos que se llevan a juicio, en la gran mayoría, ¿es fácil ganar o hay mucho impedimento?
Los jueces y magistrados están cada vez dictando resoluciones favorables en temas de ruido y contaminación acústica. Tanto el Tribunal Supremo Constitucional y como les digo, ya hay tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Reino de España por este motivo. Lo que pasa que sí que es importante preparar bien los asuntos, estudiarlos, llevar pruebas y trabajarlos bien para poder, evidentemente, conseguir un resultado favorable.
Uh-huh. ¿Qué pruebas se aportan en un juicio? ¿Hay que grabar la fuente del ruido? ¿Hay que hacer un seguimiento de esa fuente de ruido durante un tiempo para luego presentarlo como prueba? ¿Qué se presenta?
La prueba es variada, desde prueba testifical hasta actas de presencia notarial, ensayos acústicos, actas de la policía local, revisiones de la policía local o actas de percepción subjetiva de la policía que comparece en los domicilios para constatar la existencia de las molestias, testificales, pruebas de detectives, informes médicos y de salud que acrediten las consecuencias que el ruido y la contaminación acústica producen en nuestra salud. Es decir, hay muchísimas pruebas y según el caso concreto habrá que analizarlo.
Uh-huh. Por el la exposición al ruido en Europa, el 40% dicen que la población está expuesta a niveles de ruido diurnos por el tráfico rodado superiores a los decibelios. También por la noche se está expuesto a niveles superiores a los 55 decibelios. Y sobre todo las enfermedades asociadas que comporta todo esto es el estrés, el trastorno del sueño, la alteración de la conducta, bajo rendimiento, hipertensión y un largo etcétera de enfermedades, incluidas también la del corazón.
Sí, y además está acreditado que el ruido acorta la vida y que está relacionado, según unos recientes estudios, con incluso la demencia y enfermedades también del sistema inmunológico, cardiovasculares, porque realmente cuando estamos sometidos a esa situación, a esa tortura, pues realmente nuestro sistema inmunológico se ve muy afectado porque el cortisol, que es la hormona que aumenta cuando sufrimos estrés, pues aumenta considerablemente. Entonces realmente es un tema muy serio de salud pública y tenemos que trabajar mucho en la concienciación para que todo el mundo interiorice que no nos tenemos que conformar, sino que tenemos que tratar de tener un medio ambiente saludable también en las ciudades.
Yomara García, muchas gracias, presidenta.
Muchísimas gracias a ustedes por esta labor de difusión y concienciación, especialmente hoy en el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido.
Gracias.
Un abrazo, buen día.
Doncs aquest és un dels temes principals del dia, el soroll. I també un altre és què reclamem als consumidors. Ens ho explicarà d'aquí un moment la Montserrat Ballarín, regidora de Consum de l'Ajuntament de Barcelona. I a què no sabeu què és el que més reclamem? L'augment de preu de l'energia. No t'ho perdis. Ara parlem amb ella.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, os voy a dar un número de teléfono, el 990 17 16, 990 17 16. Apúntalo, porque es un teléfono que no tiene coste, no te va a comprometer absolutamente a nada y además te va a poner muy cerca de ellos, de Arianna López y de Javier López, socios directores de Área Jurídica Global. Buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, vamos a explicar qué es Área Jurídica Global para los oyentes que por primera vez escuchen hablar de vosotros y escuchen ese 990 17 16.
Bien, en Área Jurídica Global somos un despacho de abogados y financieros especializados en la ley que protege al deudor. Disponemos de oficinas en toda España, más de 190 abogados, y cualquier persona, ya sea autónomo, trabaje para tercero, sea pensionista, que muchas veces el pensionista también avala, cualquier persona con deudas que vea que no puede cubrirlas fácilmente y más en esta situación de crisis, puede llamarnos, haremos un estudio gratuito de su situación financiera y jurídica, aunque tenga demandas de los bancos, también podemos paralizarlas, y le haremos, como digo, un estudio, y le explicaremos muchas soluciones, entre ellas, que ahora nos explica Arianna, la ley de segunda oportunidad, que es la normativa europea que cancela el 100% de las deudas que no podemos pagar.
Así es, somos un grupo muy grande en toda España, donde hacemos pues, desde herencias a divorcios a muchísimos ámbitos del derecho, pero estamos especializados en lo que sería el derecho concursal. Y ayudamos sobre todo a personas físicas a poder exonerar todas las deudas que han ido acumulando, pues ya sea por la crisis del año 2008, por el ERTE que ha venido por la pandemia, por el cierre de un negocio por la COVID, por los motivos que sean, ¿no?
Explícame el caso, por ejemplo, de este señor, un caso real de un autónomo que tras cerrar su empresa se encontró con un mar de deudas y nunca, mejor dicho, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, hay muchas personas que son autónomos con su DNI, ¿no? Otros que también lo son, pero a partir de una SL. Y lo que se debe de entender es que detrás de una persona jurídica siempre hay una persona física. Y todas estas deudas o refinanciaciones o préstamos a los que nos vamos acogiendo para poder reflotar nuestro negocio, siempre terminan cayendo sobre nuestros hombros como, como persona. Entonces, necesitamos saber todos los mecanismos legales que tenemos cerca de nosotros, ¿no? Sí. Y que nos ofrecen el despacho de área jurídica para poder solucionar todos los problemas jurídicos y financieros. Pues cambia mucho el estar en ASNEF y que no te den un préstamo a salir de ASNEF, a que paralicen las llamadas de recobro cuando todo el día te están llamando, que no puedas pagar el colegio de tus hijos y que finalmente te quedes a deuda cero y puedas seguir con tu nivel de vida, que tu nómina haya bajado porque han bajado los ingresos de tu empresa. Claro, una situación que nos genera un dolor de cabeza, poderla reestructurar y volver a nacer financieramente.
Muy claro, te da vida.
Totalmente. Vuelves a vivir, vuelves a dormir, vuelves a tener ganas de seguir adelante.
Este señor tenía deudas de 1 millón de euros, en total de los cuales debía Hacienda 20.000.
Sí, más o menos. Pensar que a partir del mes de septiembre de este año 2022, todavía iremos mucho más rápido en la cancelación de las deudas. Este caso, este señor tenía una deuda de 990.000, hemos puesto, los medios dicen 1 millón para redondear, y es cierto, cualquier deuda, ya sea con Seguridad Social o Hacienda, se pueden cancelar. 1 millón de euros es muchísimo dinero. El 20% de interés eran 200.000 euros al año, unos 15.000, 16.000 euros mensuales solo de intereses. Y esta ley exonera hasta máximo 5 millones de euros, exonera a cualquier persona física, sea autónomo, trabaje para terceros, sea avalista o sea pensionista, cualquier deuda hasta 5 millones de euros, siempre y cuando cumplan unos requisitos básicos, no tener antecedentes penales, haber actuado de buena fe, tener un mínimo de 2 deudas. Y esto, como digo, nos llaman al teléfono gratuito, analizamos la situación de ese señor, esta señora, y en pocos minutos le daremos la tranquilidad de qué podemos hacer por él, y podrá exonerar como más de 15.000 personas en España, pero no olvidemos que es una normativa europea y en Italia se han exonerado 600.000 personas, 300.000 personas han cancelado sus deudas sin pagarlas en Francia, 200.000 en Alemania y en España 15.000, porque pocos medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a la COPE que nos brinde esta oportunidad para dar a conocer a empresarios, a personas físicas, a autónomos, a avalistas, a pensionistas, que las deudas se cancelan por ley si no se pueden pagar. Y no pasa nada, y se vuelve a empezar de cero.
De hecho, en nuestras redes sociales siempre colgamos, bueno, cada semana está la persona de la semana, ¿no?, que ha exonerado X euros, pues esta semana creo que era Joaquín con 250.000, pero tenemos casos de 50.000 euros, 20.000 euros, 80.000 euros, ¿no? Cada persona tiene sus deudas, muchos no son con administraciones públicas, otros sí, y todos ellos son casos de éxito que se pueden cotejar con documentos y autos oficiales del juzgado.
Pues ya lo sabéis. Cualquier caso, estéis donde estéis de España, ya sabéis que a través de Internet la radio se escucha en cualquier lugar. Área Jurídica Global se encuentra en toda España, incluso si alguien en Andorra se encuentra en esta situación. Marcar el 990-1716, 990-1716, Área Jurídica Global, sin coste ni compromiso, y os pueden salvar la vida. Javier, Arianda, gracias.
A vosotros.
A la próxima.
Muchas gracias.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Ay, qué ver. Oye, vas al súper y te has dado cuenta cómo ha subido de precio todo, y no solo el súper, ¿eh? Ha subido el gas, la compra y hasta los seguros. Mira, te lo vamos a poner muy fácil. Nosotros no, ellos, la Mutua. Te van a poner todo tan claro que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio sea cual sea. Llama ahora mismo al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premimos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
I'll never run. Leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right.
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Barcelona, l'OMIC, va rebre un 4,3% més de reclamacions a l'any 2021 que l'any anterior. Concretament, s'ha passat de 7.034 reclamacions a 7.355. En canvi, el número de consultes ha baixat lleugerament els dos últims anys. En parlem de tot plegat amb la Montserrat Ballarín, que és regidora de Comerç, Mercats i Consum de l'Ajuntament de Barcelona. I en primer lloc, senyora Ballarín, felicitats, perquè avui és el Dia de les Montses. Què tal?
Doncs moltíssimes gràcies, intentant gaudir una mica del dia, no? Una mica més de... A veure si tinc una mica més de temps per estar amb la família, però, bueno, treballant com a tots els dies. Felicitats, també, per cert.
Gràcies, Montse. Escolti'm, una pregunta. Per què ja augmenten les queixes però les consultes baixen? Això a què és degut?
Doncs l'explicació que ens donen des de les nostres oficines és que les consultes estan baixant perquè és cert que la gent cada vegada té més possibilitats d'informar-se a través, per exemple, de la web de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC i altres webs, i altres vies per fer consultes, i segurament doncs això fa que no hi hagi tanta gent que directament es dirigeixi a l'OMIC a fer les consultes. Segurament aquesta és l'explicació per la que baixen les consultes. I a les reclamacions és una altra fase. Ja. La reclamació és quan ja hi ha un problema, que la gent està més sensibilitzada cada cop, per sort, de que ha de rebre serveis justos, i llavors, per això, entenem que és el motiu que fa que pugin les reclamacions i nosaltres assessorem com fer-les.
Uh-huh. L'OMIC remarca que moltes consultes s'han generat per les normatives derivades de les mesures per fer front a la pandèmia. És així, Montserrat?
Sí, sí, sí. No, l'oficina, de fet, ja existia fa temps, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, però, bueno, degut a la pandèmia, òbviament vam haver de fer coses diferents. L'Ajuntament de Barcelona... quan es van tancar els serveis, doncs va haver d'habilitar serveis telefònics, cita prèvia, molts serveis novedosos, alguns dels quals doncs, han vingut per quedar-se. No?
Uh-huh. Les reclamacions que més han augmentat, segurament no s'ha de ser notari cap bola màgica, perquè imagino que són les vinculades al sector dels subministraments bàsics com la llum i el gas, no? Imagino que especialment en el cas de les elèctriques, pel canvi de tarifes i el retard en l'emissió de les factures.
Sí, sí, efectivament. Aquesta és, diguéssim, la reclamació més nombrosa. Hi ha hagut el tema de les tarifes variables, no? que bueno, han començat a entrar en funcionament, la gent no tenia massa aquestes factures, i també determinats endarreriments, canvis en la facturació, que han fet doncs, que la gent no entengui el que està passant i que hagi optat per fer reclamacions. Mm-hmm. Aquestes són la primera línia de les reclamacions, o el que hi ha més nombre de reclamacions, però també els altres productes on hi ha moltes reclamacions també s'entenen fàcilment, tot el tema dels productes bancaris, no? Uh-huh. I el tema de les compres per internet, no? Tot el tema lligat a l'e-commerce i els serveis lligats a l'e-commerce, encara que es va treure una guia per part de l'OMIC fa un temps i s'ha intentat doncs, assessorar molt, però és cert que hi ha doncs, incerteses i per això la gent al final acaba... Si la cosa funciona bé, va molt bé, diguéssim, però quan va malament és molt difícil trobar els canals de com fer la reclamació.
Imagino, Montserrat, que també hi ha un augment de consultes sobre els delictes informàtics, no? Estafes i robatoris de dades personals i bancàries que afecten directament als usuaris.
Efectivament, la ciberseguretat és un concepte que cada cop el sentirem més, perquè hi ha molts problemes i la gent, doncs, és molt fàcil que li entrin al telèfon per demanar la informació, per ja suplantament de personalitat moltes vegades, robatori de les dades, i la gent jo crec que s'està sensibilitzant de que coses que informacions que de vegades es donen per telèfon o que arriben per telèfon, hi ha por de que acabin sent instruments doncs, per robatoris informàtics o per suplantament de personalitat. I sí que hi ha més dubtes. És un dels temes que està creixent el nombre de consultes que arriben A la UMIC, sí, així és.
Hi ha molta gent que té dubtes, no? Perquè pensa, clar, jo si vaig a l'UMIC això anirà lent, segurament la meva reclamació no anirà enlloc. Hem de dir, senyora Ballarín, que de les 7.355 reclamacions que s'han presentat, el 16,3% han estat favorables a l'empresa, però el 14,4% al consumidor i el 10% han estat arxivades. O sigui, vull dir que aquí que es pot guanyar, no? Que es pot sortir beneficiat.
Bueno, nosaltres tenim com a dos serveis diferents. L'UMIC el que fa és resoldre consultes i assessorar com han de presentar les reclamacions davant de les empreses, no? Bàsicament, primer s'ha d'anar davant de les empreses i reclamacions, i si no, per via judicial. I després tenim un altre servei que és gratuït, que és la Junta Arbitral de Consum, que també el que fa és mediar, no? Fer, quan hi ha un problema entre consumidors i empreses, fer el que es diu un laude, no? És a dir, un arbitratge que doncs, és obligat, bueno, és a dir, és voluntari sotmetre's, però una vegada que se sotmeten l'empresa i el particular és d'obligat compliment. I és gratuït i realment és un servei molt, molt ben valorat i molt necessari, que és el que feia al·lusió, que realment serveix per, d'una manera gratuïta, obtenir una protecció als drets dels consumidors molt eficient.
La importància de la mediació, Montserrat, per evitar col·lapsar després els jutjats, quan coses, el millor que parlant, aquella frase que es diu, parlant s'entén la gent.
Sí, sí, totalment d'acord. És a dir, jo crec que Barcelona sempre ha estat pionera en intentar pensar sistemes alternatius al que són la resolució judicial de conflictes, que no calgui anar al jutjat, per entendre'ns. I doncs aquest és un sistema que està dins d'aquesta justícia més propera, de proximitat, ràpida, eficient, i que no cal entrar en el que és el sistema dels tribunals, perquè els tècnics que hi ha al darrere doncs són realment molt bons. Hi ha un conveni amb el Col·legi d'Advocats, perquè hi hagi persones que fan els arbitratges que estan molt bé. És a dir, que val la pena donar a conèixer i fer servir, sobretot, aquest servei.
Senyora Ballarín, el que hem dit. Gràcies i acabar de gaudir del seu dia. Gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues ahora mismo son las 7 de la tarde y 42 minutos. Estás escuchando en directo La Linterna de COPE. Y oye, te voy a hablar de Línea Directa, porque ya sabéis que revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona tú también ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Llamando al 917-700-700, 917-700-700, o en lineadirecta.com, consulta las condiciones.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
I d'aquí un moment ens farem una pregunta que tindrà resposta. La pregunta és: què em pot passar si endollo el meu telèfon mòbil en un punt de càrrega USB públic? Les respostes d'aquí un moment.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí, y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa: mejora el rendimiento energético celular, y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, ¿sí?, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. ¿Sí? Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está, o sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí, no lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Esto pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años, sí, con este tipo de medicina, y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseña las pruebas. Si no las tiene, las pedimos. Me enseña las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no. Pero después, generalmente, yo soy pesimista. Generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70. Y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí, y dicen, no, yo quiero el doctor Los Hertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh, y él decide sin ningún compromiso si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Están llorando las niñas abrazadas a su padre. Es la primera vez que ven a Joaquín después de la final. Y es la imagen, el capitán del Betis abrazado a las niñas que lloran desconsoladas.
Llorando al lado del micrófono de la cadena COPE. He abierto ese micrófono de Juanma Castaño.
Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
Gracias, pisita mía.
Oye, Joaquín, ¿qué vas a hacer con tu vida, tú?
¿Yo qué voy a hacer? ¿Seguir? ¿Sería ahí ahora?
Sigue, ¿no?
Empezamos a ganar.
¿Ahora?
No, ahora me quedo.
Ahí está.
Acabada la noticia, Juanma, que quieres seguir un año más.
Sí, sí.
O sea, que tiene gasolina.
Espera, que nos escucha, yo creo que uno de los béticos o de las personas más felices de la historia y del mundo en este momento. Carlos Herrera, hola, Carlos.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Me quito la formalidad que llevo, que para el palco esta formalidad de tal, pongo la camiseta que llevo en una bolsa y me voy al centro de Sevilla.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Als espais públics cada cop és més habitual trobar-nos amb punts de càrrega USB, que teòricament ens han de facilitar la vida i ens han d'ajudar a no quedar-nos sense bateria al mòbil. Però aquests connectors es poden convertir en un perill de la nostra intimitat, ja que no sabem qui ha pogut manipular abans aquesta connexió per robar-nos dades i tota mena d'informació. Així que fem la pregunta. Què em pot passar si endollo el mòbil en un punt de càrrega USB públic? Li pregunto a la Helena Rifà, que és, a més, directora del màster de ciberseguretat i privacitat de la UOC. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ho fan per robar les dades?
Bé, bueno, aquests punts de càrrega USB, de fet, poden tenir a darrere un petit dispositiu, un petit ordinador, que serveixi per insertar dades o per extreure dades del nostre mòbil o de l'iPad o el que connectem en aquest connector, perquè els cables USB no només serveixen per portar corrent, sinó que a més porten dades, no? Per tant, és un punt d'entrada i sortida de dades del nostre dispositiu.
Uh-huh. L'altre dia escoltava que alguns hi posen una capseta a sobre d'un petit dispositiu electrònic per tenir wifi i enviar les dades que transmet aquest mòbil, és així?
Exacte. Hi ha tant cables com trucats, no? Cables que porten l'antena wifi al dispositiu a dintre mateix del cable, o bé els carregadors mateixos, que pot ser un carregador molt senzillet, molt petitonet, que porti amagat doncs, el connector wifi al dispositiu per transmetre les dades cap a un servidor en el núvol i que, per tant, allò quasi no ocupa, no es veu i vas emetent dades cap a un altre lloc.
Uh-huh. A banda de que puguin xuclar des del mateix aparell USB manipulat aquests USB maliciosos, es poden injectar també aplicacions ocultes que donen control a tot el mòbil?
Sí, el cable USB serveix tant, no?, per extreure dades com per insertar-ne. Llavors, aquests punts de càrrega són susceptibles d'estar manipulats i tenir aquestes dues funcions. És veritat que en el nostre sistema operatiu del mòbil tenim sistemes per protegir això, no? Que podem configurar que realment no ens entrin ni ens extreguin dades o podem configurar que ens ho demani cada vegada. El que passa és que hem de ser alerta de tenir-ho ben configurat o de que quan ens surti la pregunta de vols transferir dades, siguem conscients de dir-li que no.
Els ciberdelinqüents poden veure i copiar-se de llavors les fotos i vídeos i, a més, escoltar a través del micròfon tot el que parlem?
Sí, podríem fer-ho. Si no ho protegim bé, a través d'un connector d'aquest estil, ens podrien baixar les fotos, ens podrien baixar passwords que tinguem emmagatzemats en el mòbil, ens podrien baixar qualsevol de les dades, els contactes, no? I podríem, fins i tot, doncs això, també, no només agafar-se les dades, sinó instal·lar petits programes que rastregin el que fem, que rastregin doncs, el que teclegem a la pantalla, que rastregin les imatges de la nostra webcam, no?
Uh-huh.
Per tant, hi ha les dues coses, no extreure dades que ja tinguem gravades en el mòbil o posar-nos a petits programes rastrejadors que, mica en mica, no? Llavors, durant la vida útil d'aquell mòbil, vagin donant dades a l'atacant. No?
Uh-huh. La manera d'evitar-ho podria ser directament és no carregar el mòbil a cap connexió pública USB, no?
Sí, exacte, això seria la manera més dràstica, no? Això seria una manera, i l'altra és anar amb precaució. Com he dit, el sistema operatiu ja porta sistemes per protegir això, però a vegades els sistemes operatius poden tenir bugs. Per tant, si volem ser encara més curosos, no?, i tenir una mica més de seguretat, el que podem fer és una seguretat més física, no? Per exemple, doncs, quan necessitem carregar el mòbil, en comptes de carregar el mòbil directament, carregar una bateria d'aquestes externes, no? Carreguem primer la bateria externa i llavors la bateria externa en el nostre mòbil, per exemple.
Uh-huh.
O portar cables USB que ja només tinguin les connexions de corrent, que no tinguin les connexions de dades, que siguin cables USB només de corrent, que no serveixin per transportar dades.
O sigui, o comprar... portar el nostre cable i portar el nostre endoll.
Clar, l'altra és aquesta, portar el nostre endoll d'electricitat, llavors no el carregues amb un connector USB, sinó que el carregues amb un endoll d'electricitat, exacte.
Uh-huh.
Aquí tampoc hi hauria cap problema si connectem amb un endoll d'electricitat.
Això t'ho deies abans, sempre quan intentem carregar hi ha un lletrero, no?, que et pregunta, no?, si només vols carregar o què vols fer, i surt allò de... Li has d'escollir l'opció només carregar.
Exacte, així és.
I si el teu mòbil no s'obre aquesta finestra, què fem?
Clar, a vegades, i depenent del sistema operatiu, aquestes finestres s'obren a la part que carrega, a la part que té més potència. Per tant, podria, o depèn de com ho tinguessin configurat, podria no sortir de l'alerta. Llavors, escolta, descarreguem, observem la configuració del mòbil, com està configurat, i si no ho veiem clar, no carreguem. El que dèiem, o anem amb un punt de connexió fixa, o comprem un cable d'aquests que només càrrega, perquè llavors és perillós.
Hi ha poca gent que es fixi en això, no? O creus que cada cop, Helena, la gent es mira a un endoll el seu telèfon?
Bueno, potser no en sent prou conscients, per això l'altre dia en parlàvem i vam fer una nota en aquest sentit, simplement perquè és un altre dels perills que podem tenir i que potser a vegades anem molt despistats, enxufant perquè necessitem la bateria en aquell moment i potser no en fixem massa el que pot passar, i l'USB... Doncs, efectivament, és una entrada i sortida de dades i és un lloc perillós en el qual podem tenir sustos, no? Patir atac.
Doncs t'agraeixo molt, Helena Rifà, directora del Màster de Ciberseguretat i Privacitat del UOC, que hagi estat amb nosaltres. I el que deia, amb precaució, si endolles el mòbil en un punt de càrrega USB públic. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda a vosaltres.
Bueno, y antes de terminar la linterna, te voy a hacer una pregunta. ¿A quién elegirías para cancelar tus deudas? ¿A un abogado experto o a un gestor? Mira, la respuesta es muy clara. Tienes que escoger Abogado para tus deudas, un equipo de letrados expertos en la ley de la segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas, marcando el 930-502-305, 930-502-305 o en abogadoparatusdeudas.es. Nosaltres hem arribat fins aquí. Demà tornarem amb més coses a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de la Montse Rodríguez. I et deixem ara amb la linterna de COPE amb Ángel Expósito. Ha estat un plaer. Per cert, avui ha estat el sant de la patrona de Catalunya, la Verge de Montserrat. Feliciteu-les. Adéu-siau, fins demà.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Arriba al Liceu Giselle d'Akram Khan. Una aclamada relectura de la mítica història d'amor del ballet clàssic amb Tamara Rojo al capdavant de l'English National Ballet. Del 4 al 7 de maig. Entrades a liceu.cat.
Estàs buscant un pis d'obra nova? Visita sales.plus i el trobaràs. A Sales portem 30 anys facilitant l'accés a l'habitatge.